Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Pizzeria Sibaris, a només 100 metres de Cala Montgó. Saboroses pizzas fetes al forn de llenya.
La pizza Sibaris va ser la cinquena millor al Campionat del Món celebrat a Roma el 2010.
A Sibaris podràs escollir entre una varietat de més de 40 pizzas i altres plats de la carta.
T'ho pots emportar a casa o, si el temps ho permet, gaudir d'una agradable terrassa amb música en viu.
Pizzeria Sibaris. Et quedarà a la dreta baixant a Montgó.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a aquest espai resum informatiu de l'actualitat local que hem tractat al llarg d'aquesta setmana. Informatiu de dilluns, 6 de juny. Obríem destacant com l'Ajuntament de L'Escala invertirà mig milió d'euros en la millora de l'entorn d'Empúries. Servirà sobretot per millorar l'aparcament i crear una nova zona per a vianants. Ho explicava l'alcalde, Víctor Puga.
Vam venir primer aquí a l'Ajuntament amb la regió d'Urbanisme i li vam explicar quina és l'aposta que fa l'Ajuntament de L'Escala al municipi per donar contingut a Empúries, sobretot a l'accés, a la mobilitat, a la millora de l'entorn, en definitiva. I aquí tenim dos projectes principalment que li vam explicar. Un és aquesta millora d'accessos i de l'aparcament, un aparcament per 500 places a l'entrada del centre de recepció de visitants, buidant l'aparcament que fins ara hi havia dins el marc Empúries i agrupant en una sola bossa d'aparcaments l'aparcament municipal, l'aparcament de l'hotel, de l'hostal Empúries, tot plegat, doncs, si el tractem amb molta cura, doncs pot quedar un espai molt integrat amb l'entorn i que compleixi aquesta funció d'aparcament necessària per les platges, per l'hostal i, òbviament, també pel mar Empúries. Per tant, aquesta era una primera intervenció. Una segona intervenció és la peça que, fruit del conveni que estem a punt de signar, hi ha una cessió d'una part de finca de la propietat de la Generalitat, del mar Empúries, 3.000 metres quadrats que s'integren al passeig, a l'itinerari del passeig del camí d'Empúries, i aquí fem un tractament també a partir d'un paisatgista, un tractament, doncs, jo crec que també molt integrat amb l'entorn i que d'alguna manera posa de manifest el patrimoni, la riquesa del patrimoni natural, històric, arqueològic d'aquesta part d'Empúries. I aquesta va ser una primera trobada aquí i li vam explicar en detall aquests projectes, i després vam anar al MAC Empúries i vaig convocar el Consell d'Alcaldes amb el responsable del MAC Empúries, amb el Marta Santos, i vam fer una reunió molt interessant entorn a aquesta relació, com volem que sigui la relació entre el municipi, entre l'Ajuntament de L'Escala i el MAC Empúries. I aquí, doncs, a través d'aquest conveni, doncs, es posen de manifest quines són les voluntats en dues parts i aquestes ganes de confluir, de treballar conjuntament en l'organització de moltes activitats, però de fer un pas més també i veure de quina manera l'Ajuntament es pot implicar també en la gestió pròpia del MAC Empúries. Entenem, doncs, que la competència és de la Generalitat, però val la pena que, estan dins el nostre terme municipal, per la vinculació històrica que hi ha hagut, per la feina que s'han fet des de l'Ajuntament, els diferents alcaldes dels darrers 35 anys, doncs té tot el sentit que entre tots ens reunim i mirem el futur pensant en quina és la millor fórmula de gestió del MAC Empúries.
Un tema central de dilluns va ser també el balanç de l'Aplec, 41è Aplec de la Sardana de l'Escala. Es dedicava enguany a Montserrat Sureda i a Quimet Armengol. La nova pubilla de la Sardana és Natàlia Bonilla. Era la primera edició amb un Aplec convidat. S'ha reconegut la feina en aquesta ocasió que es fa des de Caldes de Malavella. Escoltem les diferents veus que sonaven en aquesta crònica de l'informatiu.
Florida, i ens hem un pan a
crec que tot plegat agafa una dimensió aquest any especial, perquè hi ha el 50 aniversari de la mort de Caterina Albert, perquè hi ha la celebració també del 60 aniversari del traspàs també de Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo, i perquè avui té tot el sentit retro, un homenatge a tota una generació, i aquesta generació recull aquest sentit homenatge al Quimet Armengol i la Montserrat Sureda. Dos persones que s'han significat al llarg de la seva vida amb la sardana, s'han compromès amb aquesta dansa, i avui amb tot el sentit de la Operació Sardanista d'avi Xaixo els ha reconegut amb aquest guardó. Per tant, tot plegat, doncs, molt contents de com ha fet, de com ha anat, i fins l'any que ve, que segur que tindrà l'empenta de la plec que hem tingut aquest any.
El més destacat d'aquest 41è plec de la Sardana de l'Escala, a part de la recuperació de sardanes i sardanes dedicades amb motiu dels 60 anys de la mort del Xaixo i dels 50 de la mort de Caterina Albert, doncs hem homenatjat en aquesta edició de la pleca dos veterans sardanistes, com són la Montserrat Sureda i en Quimet Armengol, dues persones que durant la seva generació, amb pedra picada, van defensar la sardana i la nostra cultura. I també doncs, hem homenatjat els sardanistes organitzadors de la plec de Caldes per el seu treball, per la seva tasca d'organització de la plec, en aquesta que ha estat la plec convidat, i també doncs, a destacar doncs, les quatre sardanes que hem recuperat de l'avi Xaixo i les dues sardanes d'estrena, Baula d'Amistat, de Joaquim Ostenc, i l'Escarla, Perla de l'Empordà, d'en Francesc Picard, que han arrodonit doncs, aquesta jornada plena a Plaça Catalunya amb molts de públic, dansaires i oients. No podem fer res més que un balanç molt i molt positiu, podríem dir altament positiu, d'aquesta 41ena edició de la plec de la Sardana de l'Escala, que, com ja ve sent tradicional en les darreres edicions, comença amb molts actes previs, que enguany els vam iniciar el divendres 20 de maig amb la inauguració de l'exposició dedicada a l'avi Xaixo, que tanquem avui amb la celebració, 15 dies després, de la Festa Major de la Sardana a l'Escala, en aquest cas, el nostre aplec. Per tant, un balanç molt i molt positiu, altament positiu, de totes les activitats, l'exposició, la presentació del llibre i també les activitats de la vigília en el Centre Cultural Xavier Vilanova, que tant a la tarda com en el concert de la nit es van veure plens de gom a gom.
Encara dilluns, passant en balanç de cap de setmana, parlàvem de Gonzalo Bernardos, economista, que estrenava el cicle de conferències a l'Alfolí sobre economia i esport professional. Va fer un repàs a la gestió dels principals clubs professionals de futbol, tot apostant per una reforma de l'estadi del Barça que el converteixi en el millor estadi del món. N'escoltem diferents fragments.
I el senyor Miró Sanz va generar una operació espectacular. Va fer el millor estadi del món de l'època. I va sacrificar el que és, durant un temps, èxits esportius per tenir el millor estadi del món de l'època i poder generar un increment de la massa social importantíssim i convertir el Barcelona en un club de referència europeu i després club de referència mundial. Un moment de la història que el Barça triomfa brutalment en matèria esportiva, que socialment doncs, continua tenint una impressionant afició, doncs a mi em semblaria que és el moment per gastar-se els galers, probablement vendre's un o dos cracs, tenir un gran sponsor durant molts anys i fer un superestadi que faci la revolució que nació, que en aquell moment va fer Miró Sanz. El Barça ha agafat i té un estil de joc que pràcticament és el mateix, sap a on va, té una estratègia, mentre que el Madrid el que té és un hooligan com a president. Un hooligan en el sentit que és un gran aficionat, que té molta passió pel Madrid, que ell sembla que fa parcialment les alineacions, però aquí no hi ha aquesta estratègia esportiva. Val? Però ja se li volia marxar al Monchi, i menys mal que tenen un contracte blindat en què si se'n va al Monchi ha de pagar 5 milions d'euros. Si no, aquesta temporada se'n va. El Unai Emery, fins i tot, té alguna altra oferta i veurem si renova o no renova. Aquí tenim un problema, perquè avui el Sevilla està molt bé, però passat demà pot estar horrorós. I passat demà pot estar horrorós amb una senzilla raó. I la senzilla raó és que no hi ha ni projecte social, ni hi ha un projecte esportiu basat en una estratègia, sinó en les capacitats espectaculars del que és un senyor que és el director esportiu, que és el Monchi. realment com es pot fer tan malament. Bueno, doncs això de fer tan malament és agafar i són persones que bueno, que van al club, van allà i que no tenen com funciona això, no tenen les característiques bàsiques. I pràcticament ha estat un club en el que determinats empresaris, principalment Sánchez Llibre i Condal, feien capritxos. Mr. Chen, ens sortirà bé o sortirà malament? Diu, encara que surti malament, ha anat deixat el club. Acabarà posant 125 milions d'euros. Escolta, si després li surt malament i se'n va, com a mínim el tenim net. I a partir d'aquí, el que hi ha que fer és, escolta, fitxa un entrenador que tingui cara i ulls i que realment a mig termini, que sembla que el faran, i que aposti sobretot per al lloc. Fitxa amb aquests diners que té el Mr. Chen un parell d'estrelles, però que te durin un temps, no que estiguis avui i demà se'n vagin, i que tinguin una edat, que siguin relativament joves. I després el que agafes és sobretot implanta ja un model social aquí. La conversió de clubs en societat anònima és horrorosa. I aquí sempre t'expliquen, qualsevol que treballa en el món del futbol, que viure des de fora està molt bé, viure des de dins és espectacular, entre cometes, i no precisament bo el tema espectacular. I que hi ha molta cosa que sigui qüestió d'endreçar. Perquè que un jugador vagi a un club o un altre no té molt a veure amb el desig del jugador, sinó té molt a veure amb el que cobra el representant. I el que cobra el representant a vegades és tot clar i a vegades no està clar. I tot això sembla mentira que els legisladors de Madrid no li hagin prestat la mínima atenció quan per una part de la població arriba a ser tan important.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 7 de juny, balanç de ple. El ple de l'Ajuntament, que es va celebrar dilluns al vespre, aprovava un projecte d'excavació a la necròpolis de Vilanera, pressupostat en 60.500 euros. La sessió d'aquest dilluns també donava el vistiplau al conveni amb la residència als Pins i adjudicava l'últim local lliure del Viver d'Empreses. Escoltem les veus de Rafael López, en regidor de Cultura, tot explicant el projecte per a la intervenció arqueològica a Vilanera. Llavors escoltarem les reaccions dels diferents grups. Per aquest ordre, Robert Bosch, de Convergència i Unió, i Martí Guillem, del mateix grup, Xavier Ballesta, d'Esquerra Republicana, i Joan Ballosera, del Partit Popular. L'última veu que escoltem en aquesta crònica és la de Víctor Puga, alcalde, replicant la intervenció que havia fet el regidor Martí Guillem.
L'any 99-2000 es va fer una primera actuació que va deixar al descobert doncs, una part molt important de temes doncs, que podrien ser doncs, motiu doncs, d'una posterior actuació que és la que es contempla en aquests moments. L'interès de l'Ajuntament en aquest sentit doncs, està clar en el sentit de que doncs, intentar museïtzar i que totes les troballes que puguin fer amb aquesta actuació es puguin incorporar doncs, a les visites guiades i a la zona, a la part doncs, cultural que ja tenim al municipi, doncs, ho veiem interessant. Nosaltres recollim una mica l'interès principalment doncs, que el MAC Empúries ens ha transmès. Llavors, nosaltres doncs, estem d'acord amb aquesta actuació i, per tant, doncs, s'hauria doncs, de tirar endavant. És un projecte que contempla l'actuació en aquesta zona. És un projecte que podria ser objecte de subvenció depèn del Departament de Cultura de la Generalitat. Per tant, es proposa els següents acords per aprovar-ho en ple. Primer, aprovar el projecte d'intervenció arqueològica a la necròpolis de Vilanera per un import de 60.500 euros. Segon, sol·licitar davant l'Oficina del Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya una subvenció de 35.000 euros per l'execució del projecte d'intervenció arqueològica a la necròpolis de Vilanera, segons convocatòria per a la concessió de subvencions a municipis per inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per l'any 2016. I tercer, facultar al senyor alcalde de l'Ajuntament de l'Escala per la signatura de qualsevol document que sigui necessari per l'execució dels procedents acords.
La curiositat que desperta no poder saber qui aporta els 25.000 euros, que és una empresa privada, que és un conveni amb el Museu d'Empúries, està molt bé, Nosaltres sabem que l'Ajuntament només hi actua doncs, com a vehicle d'aquesta subvenció perquè el museu no la pot demanar, però crec que seria oportú saber si l'empresa que dona 25.000 euros, entenem, a fons perdut per finançaments d'activitats culturals, resulta que l'objecte de la seva activitat acaba sent susceptible de poder guanyar un concurs que es liciti en aquest sentit, per tant.
En aquesta mateixa necròpolis que s'excavarà ara, això segurament està associat a un hàbitat que encara no hem trobat. No hem trobat la ciutat indígena, és que hi hem de dedicar diners. Jo crec que no ens ha de fer recança apostar fort per Empúries i, per tant, li ofereixo tota la nostra col·laboració i jo les possibilitats que veig i el nostre grup, evidentment, les possibilitats que veiem són importants i estem a la seva disposició per donar-li suport, ajudar-la amb tot el que sigui, a vostè i al regidor de Cultura, per intentar potenciar i fer-nos a nostres aquest conjunt arqueològic que ens ofereix tantes possibilitats.
Creiem bé tant una cosa com l'altra, tant la modificació de crèdit per descomptat, és un tràmit que es té que fer, i en el cas d'aprovació d'aquesta intervenció, també. Però sí que va donar un xic la sensació de que si no arribaven aquests diners, doncs que semblava que poder anar endavant, doncs sembla que sí que hem d'apostar des de l'Ajuntament i assegurar que si no arriben tots els diners i hem de posar-ne alguns, doncs posar-nos-hi i fer la modificació que calgui o que puguem fer des de l'Ajuntament per ajudar que això tiri endavant.
Ens faltaria tenir aquest conveni amb aquesta empresa privada que no sabem quin és, no sabem si ja serà la que farà l'excavació o si serà una altra. Això faltaria averiguar més endavant. Sisplau, demanaria que es tingués en compte i ens informessin degudament. Ho trobem bé, votarem a favor, i sempre i quan aquesta despesa de la recerca arqueològica no ens acosti ni cinc en l'Ajuntament. Entenem que això és una prioritat relativa, això estan allà, segurament dinamitzaria el turisme, no sé en quina manera això en podria entrar una rentabilitat a curt plaç.
Amb algunes coses no estem d'acord. Amb aquesta suposada, m'ha semblat entendre, falta de sensibilitat dels diferents governs. Jo crec sincerament que no ha estat així, jo crec que tots els alcaldes d'aquesta era democràtica els darrers 35 anys han estat a l'alçada i han fet una molt bona feina de coordinació i de col·laboració amb el jaciment. Entenc que l'escala és generosa i la Generalitat ho veu així. Ens vam reunir amb el director de l'Agència Catalana de Patrimoni, està encantat de l'aposta que fa l'Ajuntament per Empúries i en cap moment doncs, s'atreveixen a demanar a l'Ajuntament una col·laboració extra per entrar al seu jaciment, a les seves competències i excavar doncs part del que encara queda per excavar, que és el 90% aproximadament, i això ho sap vostè perfectament. Per tant, jo crec que la falta de sensibilitat no, en la resta estic totalment d'acord amb la importància i també estic d'acord amb una reflexió que ha fet vostè, que és la que considero més interessant, i és que hem d'aspirar, no sé si parlar de cogestió, però sí que hem d'aspirar a estar en aquest òrgan rector i tenir veu i poder, de manera conjunta amb el jaciment, amb Empúries, poder tirar endavant i col·laborar més enllà de les activitats ordinàries que ja anem fent, inclús la promoció, la defensa, la protecció de tot el patrimoni arqueològic. Per tant, de la mà d'Empúries ens presentem aquesta subvenció, que no sabem si arribarà, no sabem si el conveni amb l'empresa privada s'acabarà materialitzant, i per tant hi ha una sèrie d'incògnites que avui no podem desvetllar perquè no la sabem. Això no deixa de ser una intenció i una previsió. Veurem com es concreta i en el moment que es concreti donarem tota la informació i, òbviament, seguirem els procediments administratius que corresponguin.
L'enregistrament íntegre del ple va poder ser escoltat en l'apartat Talls de ple, un altre programa habitual a la graella de Ràdio L'Escala. Em val a dir que els talls de ple són penjats al web de l'emissora. Es pot consultar com es va desenvolupar aquella sessió a radiolescala.cat. Més temes de dimarts. Vam parlar a l'informatiu de dimarts també de teatre. Vam parlar de l'obra de teatre Menjar, molt crític amb els hàbits de consum poc saludables. Un espectacle de la companyia Zigomàtic que ha fet parada a l'Escala durant la seva gira catalana. Es va poder veure a la sala polivalent de l'Escala dissabte passat a la nit.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres, 8 de juny, l'empresa Inveslar instal·la a l'Escala la primera casa de tot l'estat finançada a través de crowdfunding immobiliari. El xalet està situat a Cala Montgó i els inversors han aconseguit una rendibilitat del 12,5% en només 6 mesos. Veus dels promotors d'aquesta iniciativa.
Fins ara, amb una operació immobiliària que es creava una societat per comprar un pis, llogar-lo o vendre'l, doncs hi havia 3, 4, 5, 6, 7 socis, perquè humanament era inviable la coordinació de grans grups de gent. Inveslar no inventa res a nivell de model de negoci. Inveslar el que fa és coordinar grups de socis molt més elevats, que seria completament impensable en el mercat tradicional. Et pots trobar ara de formar part d'una societat que té un actiu immobiliari i tenir 150 socis.
Amb aquest model de negoci es facilita la inversió a qualsevol persona que ho desitgi.
Inveslar el que fa és fer accessible el mercat immobiliari a qualsevol tipus d'inversors. A través de la nostra pàgina web, qualsevol persona pot entrar, registrar-se i invertir en productes immobiliaris a partir de 100 euros. A partir d'aquí, té dos tipus d'opcions. Les operacions de venda, que és una compra, reforma i venda en un període de 12 mesos, o l'operació patrimonial, que és compra, reforma, lloguer i una projecció de venda a 60 mesos amb una rentabilitat objectiu pactada d'inici amb tots els inversors.
Vàries característiques peculiars, a part de l'execució amb la rapidesa que obtenim amb aquest sistema, doncs obtindrem segurament una qualificació energètica A, que això amb obra tradicional no és quasi bé impossible, s'elimina el que és la totxana, aquestes que veieu aquí, no van col·locades a la casa. La casa no porta cap tipus de totxana. Els aïllaments són aïllaments tècnics, materials com Dupont, transpirables i això, pues, taulat vegetal. Tot això és el que fa que aconseguim una qualificació energètica molt alta.
Parlàvem també de veneres. Portbó, Bergantí i Neus Mar són els grups convidats a la 39a cantada de veneres de l'Escala. Se celebrarà el dia 4 d'agost a la platja i seran presentades per Txer Arana. Dimecres es va fer la presentació formal del programa d'enguany, així com també del cartell. Escoltem David Falgàs, president de la Penya Blaugrana, entitat organitzadora de la cantada, i escoltem Esther Verdaguer, dissenyadora del cartell, així com també l'alcalde Víctor Puga.
Creiem que és un cartell doncs, que manté la línia que seguim aquests últims anys, amb tres grups. La Neus Mar, estem molt contents que pugui venir aquest any perquè és la primera edició, la primera vegada que podrà que ve a cantar a la nostra cantada. I els grups Bergantí i Portbó doncs, ja són dos veterans de la nostra cantada de veneres. I com a novetat, aquest any doncs, tindrem una presentadora que serà una presentadora, actriu, locutora, una gran professional, que serà la Txer Arana, que ens vindrà a presentar doncs, aquesta edició de la cantada de veneres de l'Escala.
Doncs per al cartell d'aquest any el que volia era plantejar una mica com si fos un petit racó de port i que fos un cartell que fes una mica olor a mar, a sal, una mica a port. Per això he triat una mica elements d'iconografia marítima com les cordes o la fusta, i com a protagonista doncs, l'anxova de l'Escala. I sobretot volia fugir una mica del cartell de l'any passat, que hi havia un blau molt predominant i que aquest any fos més lleuger, més a sal, a mar, una cosa més lleugeret.
És que l'Escala és un poble mariner, un poble que històricament ha apostat per aquesta cantada d'aquí, doncs que ens estem acostant ja a la 40a edició, i malgrat que no juguem a la divisió que pot jugar a Calella, per exemple, fora de Calella, això en David m'ho dirà, fora de Calella probablement és la cantada de veneres més important que es fa a la costa. I això per l'Escala és un honor i la realitat és que això no és fruit de la casualitat, sinó que és fruit de molts anys d'apostar-hi i que la penya doncs, al capdavant doncs, amb molta cura mima molt aquesta cantada de veneres. I d'això se'n beneficia el conjunt de la població. Per tant, estem parlant d'un acte eminentment cultural de primeríssim nivell, però que alhora té una projecció doncs a l'exterior i un impacte des del punt de vista econòmic i turístic per l'Escala que per nosaltres és indispensable i és un dels grans esdeveniments que fem al llarg de tot l'any. Per tant, novament, felicitats per la feina que feu i segur que aquesta cantada serà excel·lent i acostant-nos a la 40a edició, doncs jo crec que l'any que ve encara hi hem de posar una mica més entre tots i fer una cantada doncs, que commemori doncs, tota aquesta trajectòria tan extensa, tan dilatada i tan exitosa.
El Memorial Vicenç Folgado passa amb nota la seva segona edició, convertit en una autèntica festa dels amants del motor. Les exhibicions de derrapatge, drift, la fideuada popular o la caravana de cotxes clàssics van ser peces destacades de la festa. Escoltem Jordi Folgado, fill de Vicenç Folgado i organitzador d'aquest memorial, i un dels pilots que va intervenir en la demostració, l'exhibició de derrapatge.
Molt contents perquè bueno, la gent ens ha tornat a repetir. La veritat és que molt contents i bueno, pues, ja ho veus, un ambientasso increïble.
En Espanya cada cop hi ha més afició d'això, d'aquest esport, i mica en mica el tema de la competició en aquest país es va creixent. Ara, la veritat que com va començar a poder fer 8 o 10 anys, el nivell era fluixet, però ara hi ha un nivell europeu que estem a l'altura d'Europa, bueno, estan a l'altura d'Europa. I algun dia, entre tots nosaltres, esperem estar allà mateix, també.
Dijous, 9 de juny, l'Ajuntament contractarà el mes vinent 2 aturats més per a la Bripal. En breu es farà la convocatòria pública. Els interessats han d'estar, això sí, inscrits a la borsa de treball municipal. Ho explicava la regidora de Serveis Socials, Ramona Viella, a l'espai d'entrevistes La Casa de la Vila d'aquesta setmana. Parlava també del mercat, el mercat setmanal, del qual en deia que s'hi hauria de fer un replanteig del perfil de parades.
El primer requisit és que vagin a baix, s'apuntin, facin el seu currículum i els hi recomanem que cada setmana, com que no tenen res més a fer, vull dir, si estan a l'atur,
si
han d'acostar-hi un moment, signen en la fulla d'assistència, miren les ofertes que hi ha, perquè cada setmana es canvien, el Consell Comarcal també ens aporta les ofertes de tota la comarca, les ofertes d'aquí que ells reben, i van mirant, i si han de demanar alguna cosa, si han de consultar, o mirar a l'ordinador i així. Aquest és el primer requisit, perquè nosaltres, quan fem les bases per la convocatòria,
Estirem d'aquí
i pengen, es pengen i la gent... Estirem d'aquí. La gent, vull dir, se n'enteren, els avisem i es presenten. Poder l'objectiu d'aquest mercat seria anar-lo polint una mica més de cara, diríem, a l'article, no? A no vendre, jo què sé, un que ven, jo què sé, trajes de bany i tots en venen, i tenir més seccionat, diríem. Un mercat tradicional de molt d'anys, jo crec que ha de tenir l'essència d'aquest, el mercat ha de ser aquesta essència la que ha de tenir, no començar a posar, tenim artesania, diríem, amb el que és típic, no? Això de les joies que es fan i així en tenim un parell de gent d'aquí a l'escala, però jo crec que haurien de guardar més l'essència del que és el mercat tradicional que no pas.
Els alumnes de l'Escola Empúries i de l'Escola L'Escolapi de l'Escala presenten els seus dibuixos de les sèpies i el mar. Són els resultats de les xerrades i tallers que han fet conjuntament les escoles i l'equip del projecte Sèpia de l'Escala. Escoltem Isaac Moya, responsable del projecte, i escoltem diferents alumnes de com han viscut aquesta experiència. Escoltem en Jan i en Ferran, després de l'Isaac.
Bé, doncs l'objectiu principal de portar el projecte a les escoles és una mica buscar la sensibilització a través dels nanos, que és on podem fer una mica més de palanca amb el tema divulgatiu. I realment amb les xerrades aquestes doncs, també ens n'adonem de moltes coses que nosaltres no veiem, no? El punt de vista dels nanos és molt interessant.
Els dibuixos ens hem fet per que vinguin